És temps de relax, de calma. És temps de llibres. Carme Serret, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
No t'he sentit, Carme. Carme, bon dia.
Bon dia, Carme.
Ara sí. Avui em sembla que farem un trio.
Avui... Sí, mira, estem així molt primaverals. Avui tenim amb nosaltres una convidada, la Carme Serradell, que ha escrit un llibre que va sortir publicat a finals del 2016, que es diu Ningú li havia dit que seria ell qui pagaria la hipoteca. Carme, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Estem a l'estudi...
El trio.
El trio, perquè avui ens acompanya també la Eva, que forma part de l'equip del Sant Cugat de Fons, com ja sabeu. Però l'Eva ha llegit aquest llibre i bé, vull dir que
és fantàstic. I està entusiasmada.
Que puguem aquí abordar el tema, perquè mireu, el títol que us he dit és un títol que... ens podria suggerir ningú li havia dit que seria ell qui pagaria la hipoteca. Pues podria ser una novel·la, oi? Per exemple, d'actualitat, o podria ser... Doncs és un llibre que no sospiteu d'entrada de què va, però us ho explicarem, i a més us ho explicarem la seva autora, que està aquí, la Carme Serradell. Mireu, ella era... La Carme Serradell va ser ATS, després infermera, va cursar medicina, va especialitzar-se en pediatria, i quan ja portava anys treballant en la medicina, al món de la medicina i la pediatria, va fer un doctorat en antropologia amb aquest títol. Dic el títol perquè crec que és molt explícit. De qui són aquests nens? El prematur extrem, tecnologia i societat. Carme, per què aquest llibre? Explica'ns-ho.
Bé, jo vaig fer la... Vaig anar a treballar a Guatemala uns quants estius com a pediatra, i va ser l'època que aquí es va començar a poder recuperar nens de prematurs extrems. Amb algun reportatge que sortia pels diaris, amb el cost econòmic que suposava la recuperació d'aquests nens. I a Guatemala faltaven 100 i pico pessetes per comprar un suero oral que ajudés a arreglar una diarrea. I em va semblar que era bastant desproporcionat, diguem-ne, no? Que allà els nanos es morissin d'una diarrea i aquí recuperéssim nens d'una prematuritat extrema que passaven per una situació de risc, no automàticament de dany, però amb moltes possibilitats de que hi hagués algun problema. Normalment els nens neixen amb 40 més o menys 2 setmanes. Abans hi havia la idea del 7 mesó, que tenia problemes per tirar endavant, que un tirés endavant era motiu d'orgull per la família. I bueno, a partir dels anys 80 es van sintetitzar una sèrie de medicaments, un medicament en concret que permetia que els bronquis d'un nen molt prematur poguessin inhalar aire. Amb aquesta tècnica es van poder recuperar nens de 37, 36, 35, 28, 27, 24. Clar, això tècnicament és una meravella, però després el que potser calia veure quin tipus de vida alguns d'aquests nens havien de viure. Clar, són cossos de 800 grams, de 500 grams, que estan passant per un estrès important i que potser, no és automàtic, però tenen més possibilitats de patir algun tipus de deficiència després. Clar, i això em va xocar, no? Em va xocar quan jo allà no tenia 100 pessetes i aquí n'hi havia en la tira. I vaig fer la tesis en antropologia per això. Després això va anar evolucionant, la tesis era molt difícil de divulgar i vaig voler fer aquest llibre per reflexionar sobre, inicialment sobre els prematurs i posteriorment per totes les situacions que els adults fem viure amb els nens petits, tant si són prematurs com si no ho són, no? I el títol del llibre, per exemple, es refereixen als nens esperats, meravellosos, que els portem a la guarderia dels 0 als 3 anys. És una reivindicació de no treure'ls de circulació, però que no interfereixin en el nostre treball. I el primer dia que té febre en una guarderia es para el món, el pare o la mare deixen de treballar, però quan aquest nen té el cinquè, passa el cinquè episodi de febre, doncs els papàs diuen que no poden deixar d'anar a treballar tantes vegades, i a vegades aquests papàs la solució que tenen és donar un antitèrmic a les 7 del matí, portar-lo a l'escola i esperar que llampegui, o que la mestra truqui a les 11 del migdia dient que el ninet està a 40 de febre. Clar, jo diria que ens ho tindríem que muntar d'una altra manera, de manera que si hem de pagar la hipoteca i els papàs no poden deixar d'anar a treballar, no sigui ell qui a còpia de piretals i dalsis vagi a l'escola, perquè al final és ell qui paga la hipoteca.
Els meus pares eren joves, macos i amb ganes de fer tot el que aquella societat deia que es podia fer. Per tant, es van embarcar a pagar una hipoteca. De fet, els lloguers eren tan cars que si feien comptes, pagant una mica més, al final tindrien alguna cosa en propietat per deixar-me. Bé, de fet, per pagar una mica més, tots dos van haver d'agafar una mica més de feina. I quan sortien a les 8 hores, anaven a un altre lloc, tant ell com ella. Quan vaig arribar ja tenien la vida muntada i ràpidament van encabir-me en la rutina d'una guarderia. Així no es movia gairebé res del seu organigrama. Carme, un llibre en el qual abordes temes, jo crec, molt actuals, però també molt complexes, molt delicats, i en els quals hi ha molta sensibilitat, diríem, no? Per exemple, abans ho comentàvem, sembla que vivim en una societat on tot allò que desitgem tinguem dret a tenir-ho. O sigui, volem ser mares als, quan sigui, als 60 anys, i sembla que tenim el dret de fer necessàriament això. Tenim dret a si no podem ser mares o pares, llogar un ventre, ho diem en les paraules clares, tot això que on ens porta una societat en la que sembla una part de la societat occidental on allò que desitjo és un dret que tinc.
Carme, això que comentaves, aquesta pregunta, no?, que et llançava la Carme, una societat on sembla que tot el que volem ho podem tenir, però hi ha una història que també és la visió d'un metge, no? És la història d'un metge que és qui fa els desitjos realitat d'una dona molt gran que vol tenir una criatura. És a dir, una societat, com deia, sembla que ho volem tenir tot, però també hi ha una altra part de la societat que no té els escrúpols per donar-nos-ho. No sé, Carme, també m'ha agradat aquestes dues visions.
Clar, un capítol del llibre, que n'hi ha 40, d'una pagineta i mitja, perquè són reflexions que m'agradaria poder-les compartir, perquè jo ja les he fetes, diguem-ne, no? M'agradaria que algú se'l llegís, aquest llibre, per poder contrastar opinions, perquè a lo millor em passo o em quedo curta. Evidentment, hi ha un llibre, després de parlar de que la senyora aquesta de 67 anys va quedar embarassada, algun metge hi va participar. Aquí a Espanya està prohibit. La senyora va marxar a Estats Units, però allà també deuen tindre col·legis de metges amb uns còdics ètics i deontològics. A la Seguretat Social hi ha un límit d'edat per ajudar una dona a quedar embarassada. A la privada aquest límit és més... Penso que en la pública és els 40, en la privada pot ser els 50. Els 67 anys és fora de tota lògica. Ètica, moral, una dona que apareixi als 67 anys quan el nano en té 14, la iaia, aquella senyora...
Ja ho has dit.
Sí, en té 81. bueno, no sé si és això. No pot ser. No pot ser que hi hagi algun tipus de feminisme que digui que la dona pot ser mare quan es trobi preparada per ser-ho. Als 67 anys, jo diria que no pots estar preparada per ser-ho. El metge té que tindre un codi, també, i també podríem parlar dels senyors que diuen que són pares als 90 anys. Clar, quina educació tindrà un nano que el pare té 90 anys quan ell neix? Tirant llarg li podrà heredar el nom o li podrà heredar els diners, però la idea de fer pare, de ser de pare, de fer de pare, té que ser una miqueta més... més real. Bueno, i aquí ara dona la sensació que aquesta societat, qualsevol crítica et poden titllar doncs, de, o antifeminista o propatriarcal. Miri, no, les dones hem de tindre algun límit. Les dones i els homes hem de tindre algun límit quan es tracta de la relació amb els nens petits. Algun límit té que haver-hi. I aquí dona la sensació que més que ser-ne responsables en som propietaris, no? I realment tenim un poder... gairebé que total, els podem educar amb una religió o no, els podem escolaritzar o no, els podem vacunar o no, els podem estimar o no. No és el que passava fa 100 anys. Ara els nens els podem tenir quan i quants vulguem, quants en vulguem. Per tant, la responsabilitat a lo millor és diferent. Abans es tenien els nens perquè et cuidessin a la vellesa, ara això no es pot dir, no sé si es té per això, però en tot cas ens hem passat, jo diria, amb una falta de respecte a la dignitat dels nens. I en aquest llibre doncs faig 40 reflexions de 40 escenes que a mi em sembla que no són correctes.
Tu dius, en el pròleg, dius, voldria doncs que aquest llibre servís per reflexionar sobre com tractem els petits de la nostra societat. No tinc cap solució, però sí algunes crítiques al poder gairebé absolut que podem exercir sobre els més dèbils. Ara, de vella, he arribat a la conclusió que això de ser pare o mare és molt difícil i que la responsabilitat que adquirim alegrement és massa transcendent per anar fent només el que bonament podem. En aquest sentit, Eva, tu que també has llegit el llibre, els que llegiu el llibre i us convidem a tots a que ho feu perquè és molt interessant, doncs són uns relats, els 40 relats que ens ha dit la Carme, curts, i són com molt impactants, perquè jo dic, són d'un estil minimalista en el qual quasi bé diria, es diu lo mínim per dir el màxim.
Que, sí, que la gent no es pensi que és un llibre llarg, que aquests 40 relats no són llargs, és que, com deia la Carme, una pàgina i mitja, dues pàgines com a molt, i on es diuen moltes coses. I una de les idees principals, com deia també la Carme, és el que veig, no? Que el desig dels pares o de la mare soltera preval per sobre de tot, o m'ho sembla a mi.
Sí, dona la sensació que, a més, no és criticable, no? Jo vaig, en la tesi, vaig aprofitar l'opinió d'una filòsofa, com dèiem abans, cites en les filòsofes o en els referents que a tu et convé. Bé, doncs a mi em convé aquesta senyora, la Mary Warnock, que la filòsofa anglesa, que li pregunten si és un dret tenir fills, i la senyora respon que no ho creu. En alguns casos, diu, és una necessitat molt important, però opino que no genera un dret. Jo intento separar l'enorme desig de paternitat que pugui tenir una persona i el que seria un dret. Clar, perquè seguint aquest fil de que tinc dret a ser mare quan sigui i de quants nens vulgui, quan jo no puc arribar a justificar llogar un ventre, no? Senyores de... llogar, senyora, úters, ventres, digue-li el que vulguis. Aquí, les, no sóc jo, són senyores de la categoria de la Victòria Camps, filòsofa, i de l'Amèlia Balcàlcer, de la jurista Maria Lluïsa Balaguer i de la sociòloga Soledat Murillo i Rosa Cobo, que van fer un manifest quan va començar aquesta moda, diguem-ne, de llogar i de normalitzar el lloguer d'altres dones. Algun nou manifest deien que consideren que la maternitat subrogada és èticament injustificable i consideren que en realitat aquesta pràctica és un negoci de tràfic d'úters i de compra-venda de bebès. Parlen, elles, inclús de granges de dones a la Índia. Clar, el reportatge de la televisió als Estats Units són de dones de 1,90 m, rosses, que l'agència que ho gestiona els hi demana un requisit d'haver sigut mares i que aquestes gestacions subrogades són pura i exclusivament com a solidaritat amb altres dones. Bueno, en el final del reportatge surt una dona amb un problema perquè l'embaràs pot significar un problema i en tot cas pot ser una situació de risc per les dones. Hi ha dones que es moren directament, potser no en el primer món, evidentment en el primer món, però doncs, a l'Àfrica i a Sud-amèrica i a la Índia hi ha dones que es moren directament amb problemes que pot presentar un embaràs. Bé, doncs en aquest reportatge també hi sortia una que em penso que va fer una pujada de pressió i que vam acabar així una miqueta pim-pam. Però és que després pots veure un altre reportatge a la Índia on la cosa ja no és tan estètica, on hi ha unes habitacions amb 5 llits, sense llençols, amb un matalàs o si no sense matalàs, i senyores allà esperant a posar-se de part. És evident que aquestes dones cobren més per un embaràs que tota la resta de la seva vida treballant, però el que no pot ser és... Bueno, no pot ser, jo diria que no. Que normalitzem pagar amb una senyora índia que s'estigui 9 mesos en allà, perquè seria, com diuen aquestes dones en el manifest, una granja de dones. A lo millor hauríem de començar a parlar... que és una falta de respecte també per aquestes dones, no? Llogar-les i després amb tots els problemes ètics que poden ser, que poden haver si aquella dona vol quedar-se amb aquest nen. Bueno, no sé, són situacions que són complexes com per normalitzar-les dient que és reivindicar-ho, diguem-ne, no? I ser més progre com més coses rares reivindiquis. Bueno, jo diria que no.
Deixa'm un moment que li pregunti a la Carme, a l'autora, perquè abans ella buscava com un feedback, no? Vull saber si m'estic passant o és que no hi arribo. Tens aquí dues lectores. Directament els hi podem preguntar quina ha estat la vostra sensació després d'haver llegit el llibre.
Jo he de dir que llegint he pensat, la Carme té les idees molt clares, ara que t'escolto veig que les tens clares, concises, que segur, com deies, molts sectors no combreguen amb tu. M'agradaria també preguntar-te, ara que busques el feedback, si t'has sentit a dir moltes, algunes coses, algunes crítiques d'aquests sectors que no anirien, diguéssim, amb la mateixa opinió que tu.
Doncs sectors encara no.
Sectors pro-vida, que en parlàvem... Sí, diguem-ho, sí,
no,
sí.
No, perquè, bueno, el llibre ha sortit fa poc temps, jo no sé si la gent el compra o no el compra, ja he fet 2 presentacions o 3, però no hi ha hagut el feedback, no hi ha hagut gent com vostè que se l'ha llegit i que m'hagi dit si li agrada o no. Jo estaria encantada, perquè, de fet, aquest llibre... Totes aquestes reflexions, bueno, jo ja me les sé. Aquest llibre seria per animar a que poguéssim parlar-ho comunitàriament. Hi ha una frase del senyor Marina que diu que per educar a un nen cal tota la tribu i per educar bé a un nen cal una bona tribu. Bueno, doncs jo voldria ser una part d'aquesta tribu que suggereix altres maneres de considerar el que traguem sense aigua, diguem-ne, no? En els nens, és que no és usar i tirar, però els fem servir pel nostre uso y disfrute, segons com. I jo penso que hi ha una falta de reflexió, no de mala fe, però jo, per exemple, quan veig a la televisió nens que surten imitant a la Pantoja o imitant aquesta gent, això...
Els concursos de talents, aquests, amb nens.
No pot ser, perdoni. Abans en el circ sortien gossos sobre les potetes del darrere vestits de gitana amb una flor, i això es va deixar de fer perquè era una falta de respecte en aquests gossos, no? En els nens aquests de 5 anys, fer-los i fer gesticulacions semi-eròtiques o com fan les dones o els homes grans, vaja, jo penso que és que no pot ser que ho normalitzi. Entre mig hi ha diners, també. Els papàs cobren per portar aquests nens en aquests espectacles. I ara, bueno, doncs això queda molt maco, no? I el meu nen, bueno, deixi-li estar en el nen, deixi-li ser nen i no el faci cantar cançons folklòriques, no? Vaja, jo diria això.
Jo el que voldria és agrair-li a la Carme Serradell que hagi escrit un llibre que jo considero que és un llibre valent I és un llibre que és molt clar, jo crec, una de les coses que ella ens acaba de dir, el que impulsa i que és part de la intencionalitat del llibre a la reflexió i al debat. Perquè jo estic molt d'acord, i a més a mi em preocupa també profundament, quan parlaves ara de la maternitat subrogada, per exemple, com es ven o es pot vendre una cara com fins i tot d'altruisme, quan en realitat, del que, com tu has comentat i ho has comentat amb documentació, hi ha darrere quasi sempre, jo diria quasi sempre, per no dir sempre, una clara intenció d'explotació, una vegada més, de la dona. I en aquest sentit em sembla que és una qüestió que s'ha de posar sobre la taula, que no tot és políticament correcte, que el més progre sigui que cada un amb el seu cos faci el que vulgui, quan ho desitgi. Jo penso que aquí hi ha la qüestió, una qüestió que crec que és fonamental, que és l'ètica, que jo crec que tot el teu llibre traspua aquesta idea, i a mi és una de les coses que en profunditat més m'interessa, perquè penso que estem en un món on l'ètica està perdent, o l'estem perdent en prou de coses molt superficials, no? I jugar, ser altruista amb terceres persones, amb nens que encara no han arribat al món, un pot ser altruista amb el seu cos, amb la seva acció, però amb altres criatures ens ho hauríem de plantejar. Així que, Carme, moltes gràcies per aquest llibre valent i que jo crec que hauria de formar estar ahí presente, i crec que ahí va estar. Tornem a dir el títol. Ningú li havia dit que seria ell qui podria pagar, que pagaria, perdó, la hipoteca, publicat per Veus amb Veu. Carme, moltes gràcies per tot el que ens has dit i per tot el que aportes en aquests relats.
A vosaltres, perquè si no, clar, si no se'n fa difusió, ningú en sap res. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Adéu.